Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Vinga, va, 7 minuts, gairebé que passen de les 4 de la tarda. Moment per tornar a posar en marxa la caravana i anar fins al Teatre Lliure per descobrir una nova obra de teatre, Núria.
Sí, avui ens asseurem a les butaques del Teatre Lliure de Montjuïc per descobrir tots els detalls de Tots eren fills meus. Una obra d'Arthur Miller i dirigida per David Selves, que a partir d'un argument basat en fets reals, ens relata la història de Joe Keller i Steve Driver, els socis d'una fàbrica de peces d'avions que durant la Segona Guerra Mundial van servir peces defectuoses i van provocar moltes morts. En aquest cas, mentre Driver paga les conseqüències amb la presó, Keller queda lliure i acaba enriquint-se. És precisament quan passen els anys, quan els fills i ells mateixos pateixen les conseqüències d'aquella catàstrofe. Aquesta obra, que interpreten entre d'altres actors com Emma Vilarassau, Quim Ávila, Clàudia Benito, Jordi Bosch, Eduard Buch, Edu Lloberes i Francesc Marginet, ens dibuixa una història sobre l'assumpció personal de la responsabilitat moral i legal dels altres i representa una verdadera crítica a la societat nord-americana de la postguerra. És per això que, per conèixer tots els detalls, ja podem saludar a aquesta hora a Edu Lloberes i també al nostre estimadíssim col·laborador Francesc Marginet, dos dels actors que donen vida a l'obra.
Edu Lloberes, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Com
esteu? Francesc Marginet, que estrany se'm fa això.
Em pensava que no em podia saludar. A mi,
sí, home, sí.
Ja pensava que ja tiraves.
Tot bé?
Sí, tot bé. Tot bé?
Tira, tira.
El George està venint cap aquí. Has d'anar amb molt de compte.
Vols parar d'una vegada? Que no m'has sentit el que t'he dit? Que a mi no m'importa.
Molt bé, Joe. Només et dic que vagis en compte.
Encantada. El Chris em parla molt de vostè a les seves cartes.
Tots els diumenges haurien de ser així.
George, ei, la senyora Bailis.
Hola, què tal?
No podia tornar a treballar. Volia anar a veure el pare i explicar-li que et volies casar perquè em semblava absurd que ell no ho sabés, Anne.
I ni una paraula a ningú, eh? En general, vés amb molt de compte.
I perquè tens dret a tenir tot el que tens, tot, Chris, m'entens? I a mi també.
Has estat fora molt de temps, Georgie.
Que t'escolto! Jo faig negocis! Sóc un home de negocis!
Edu, Francesc, tots eren els meus fills ja fa gairebé, o tots eren fills meus, vaig ja fa gairebé una setmana que s'està representant al Teatre Lliure, amb entrades exaurides.
Sí.
Molt fort.
Molt que heavy,
bèstia, avui, no? Això, ens ho han dit?
Avui.
Bueno, ahir la nit ja...
Ahir la nit estava allò sonant la campana, ja s'està acabant, sí, s'està acabant. S'està acabant, i avui ens han dit, sí, definitivament.
Definitivament.
Quines ja sensacions està. Teniu?
Impactats, sorpresos i superagraïts de que la gent li agradi molt la funció i el boca a boca hagi funcionat i la promoció i que hagin comprat totes les entrades. O sigui...
Sí, és molt estrany, de cop, no? Que tu no saps quina resposta tindrà el públic quan estrenes i de cop en una setmana la recepció ha sigut boníssima, ja, o sigui, ha agradat molt, hi ha molt bones crítiques, i de cop dius, ah, s'ha esgotat, doncs, que guai, no?, el que estem fent. Està molt bé, realment.
De seguida parlem de l'obra, que té moltíssimes coses a comentar, i en parlem en profunditat abans, però, Edu, t'hem vist en televisió, en sèries com Los Nuestros, Amares para Siempre, també al teatre, amb obres com El temps que estiguem junts, Àngels Amèrica, entre una llarga llista, eh? Anem a l'inici de tot plegat. En quin moment dius, em vull dedicar a l'actuació?
Ostres, pues va ser al col·le. Al col·le hi havia tres optatives. Una era laboratori, l'altra tecnologia i l'altra teatre. Jo amb la bata blanca no em veia. La tecnologia era un quadre, jo. O sigui que vaig fer teatre, que ja m'interessava. I vam fer una obra que es deia Bang Bang, ets mort, que era sobre un estudiant que era una mica rotllo Elephant, saps la pel·li? Un estudiant que assassinava tota la família i tots els alumnes i ja comences bé, amb 17 anys.
Sí.
Era com, venga, intensidad a muerte. I vaig fer-ho, m'agrada moltíssim, i després a... Bueno, vaig parlar amb la meva família, perquè aquestes coses sempre s'han de parlar amb la família. I vaig dir, mira, estudiaré...
ADE. Encara hi ha l'estigma aquest de...
I tant, sí. Bueno, jo vaig estudiar Administració i Direcció d'Empreses, a més d'anar a la Nancy Tuñón i formar-me com a actor. O sigui que vaig fer les dues, però no va haver-hi l'atreviment de fer només aquesta. Però sí, així va començar.
Ara ho dèiem, t'hem vist fent tele, t'hem vist fent teatre. Ets un actor de teatre que fa tele o un actor de tele que fa teatre?
Uau, bona pregunta. Soc un actor de tot. No, aviam, sí que és veritat que quan estava a la companyia del Lliure, eren 3 anys que només feia teatre, perquè era el contracte que teníem al Teatre Lliure, però, per exemple, ara, des de la companyia, o sigui, ara porto 4 anys que és que només he fet les sèries, i, de fet, la majoria al mateix lloc, a la plataforma de Netflix, o sigui que... Però ara a mi m'agradaria que la meva carrera fos així. O sigui, anar saltant amb els projectes que més t'interessin, ojo, els únics que t'ofereixen, també, perquè a vegades, vull dir, no, jo no estoy aquí para elegir. Me vienen las cosas que me vienen y yo las agafo com puc.
Anem cap al Francesc, va. Francesc, jo, quin dia, què vols saber? Quin dia dius? Quin dia? El teatro.
No us... Va, aviam, jo he de dir que seguint agafant el que ha dit l'Edu, que ell tenia per triar entre tecnologia, que és dir, tecnologia, laboratori i teatre. Jo vaig fer biotecnologia d'entrada.
Uau.
Saps? Jo vaig tirar per la bata, primer. Però sí que hi ha, o sigui, una cosa molt de poble, molt de Berga, que ja feia teatre allà i com de petit, i els Pastorets. I el teatre amateur, que jo crec que també és una cosa que s'ha de reivindicar, sí, eh? I que és molt catalana, que tenim molta gent fent teatre amateur i molta gent, exacte, que acaba en món professional que surt del teatre amateur i que està molt bé. I d'aquí em va venir... Jo vull fer teatre. Em van dir, vale, fes alguna cosa de profit. I llavors vaig fer biotecnologia. No vaig acabar. M'han recordat sempre. I a mig fer de biotecnologia jo vaig dir, escolti'm, que jo m'agradaria fer teatre. I la meva mare em va dir, fes el que vulguis. I jo vaig fer el que vaig voler, bàsicament. I la cosa va anar així.
A tu sí que t'hem vist pels escenaris. A la tele encara no?
Però molt poc. Tampoc no m'hi he aficionat gaire a treballar-m'ho.
Tu vols teatre i teatre?
A mi m'agrada més el teatre. A mi tot el món de les càmeres sempre m'ha fet una mica de respecte i més que respecte, no sé, no és el que m'acaba de motivar. Ara, si sortís alguna cosa, home, i tant! Escolta'm, que prou precaris estem com per rebutjar qualsevol cosa. Però alguna cosa anirem fent.
Va, ara sí, si ens centrem en el present d'Edu Lloberes i de Francesc Marginet, hem de parlar sí o sí de Tots eren fills meus, una obra d'Arthur Miller i dirigida per David Selves, que ens fa viatjar fins a la Segona Guerra Mundial. People sitting on porches, thinking how things used to be. Dark night. It's a dark night. Edu, Francesc, Edu, de què ens parla? Tots eren els meus fills.
Tots eren fills meus. Ja, t'has obsessionat
girant,
amb tots eren els meus fills?
Ho tota l'estona.
Ets el nou Arthur Miller.
Tots eren fills meus.
Tots eren fills meus.
Que, tu amb els fills hi tens... Tots eren els meus fills.
Tots eren els meus fills. No, tots eren fills meus.
Bé, Edu, de què va? Tu
tens no més. Fes
és una part, obra que el Miller va escriure l'any 47, just després de la Segona Guerra Mundial, i és una obra que parla de la responsabilitat social, així en termes més universals, que jo crec que per això s'aguanta, de què és més important, si els diners i el sistema en el que vius, en aquest cas el capitalista i ultracapitalista, o la responsabilitat que tens entorn a la gent que t'envolta i a les persones que t'envolten. Parla del que és tornar d'una guerra, tot el que van patir els soldats que tornaven d'aquella Segona Guerra Mundial, que a més va ser l'última gran guerra dels ideals, d'anar a lluitar, en aquest cas, els americans a Europa per frenar el feixisme, i com tornen aquests soldats amb una etiqueta que es va col·locar més aviat després del Vietnam, no abans, que és l'estrès postraumàtic, o el no trobar-se en una societat a la qual no els importava el que havia passat allà al front, i amb ells sí. I és una crítica al capitalisme brutal, que el Miller ja ho fa a diverses de les seves obres, no és la primera, també ho va fer La mort d'un viatjant, i el Miller l'escriu molt bé, és molt intel·ligent, és zero dogmàtic, no troba una solució, perquè estem 80 anys després i seguim igual, però et planteja el debat i la pregunta de com ho podem fer millor i et posa un mirall davant perquè tu reflexionis sobre el que està passant.
És un cara de joventut, també, no?
També conflicte de generacions, entre els joves i els pares, en aquest cas, no? La generació més jove i la generació dels personatges que farien el Jordi Bosch i l'Emma Vilarassau.
Sí, hi ha algo que el David Selves, el director, sempre diu, que és com... que parla de com podem viure en comunitat. No? Que de cop també és una cosa molt bonica de reivindicar, no? de que planteja, amb tot aquest trauma, sota el sistema capitalista, com podem ser nosaltres, com ens volem comportar enfront d'aquest sistema. I crec que hi ha com les dues posicions enfrontades en aquesta obra representen com dues maneres diferents d'enfrontar-se.
Sí, conflictes familiars també importants.
Sí, mare Déu.
Sí que és veritat que ens ho dèieu, que és una obra que ens interpel·la al nostre present, però passa durant la Segona Guerra Mundial i que, per tant, us obliga a fer aquest viatge al passat. Això és una dificultat afegida a l'hora d'interpretar?
O sigui, dificultat sí, però a la vegada és agraït perquè és un repte i et satisfà la teva curiositat d'anar a llocs on no has viscut, on no t'has atrevit a informar-te i conèixer més. Jo en aquest cas ho he agraït molt, m'he estat mirant molts documentals i he recuperat moltes pel·lícules de la Segona Guerra Mundial i la veritat és que he après moltes coses noves.
Sí. Totalment, o sigui, té el component aquest que et porta a haver d'investigar sobre l'època que parles, que tot plegat no estem parlant ni de 100 anys enrere, vull dir, que és relativament proper. I a la vegada el que fa Miller és escriure una tragèdia tan... que pot ser tan atemporal, que pot passar ara en diferents situacions, no?, també.
Exacte.
Que a la vegada t'és molt proper, no?, d'alguna manera.
Jo crec que per això funciona tant, perquè sí. És molt universal, és una obra que seguirà fent, perquè, bueno, almenys, tal com veig ara al món, és que és igual que passi la Segona Guerra Mundial o que passi, t'interpel·la a tu com a espectador ara, i jo crec que per això és la raó per la qual s'estan esgotant les entrades, perquè a més...
Sí,
i té un component de thriller, de comercial i
totalment.
De mainstream, que és com, aviam què passarà.
Això és molt americà, és molt de cop, americà, no? Sí. Que tens...
És una obra molt americana.
No deixa de ser un espectacle, sí. Vull dir, i crec que Miller ho té molt present, exposa tots aquests conflictes, però a la vegada sap que és un espectacle i ha d'entremar alguna cosa allà perquè el públic estigui enganxat a aquest espectacle.
Però sí, és una obra molt americana i neix del realisme teatral americà. De fet, el Miller era fanàtic, el seu director teatral favorit era l'Elia Kazan, que l'Elia Kazan després va ser gran director de cinema de El tramvía llamado Deseo, a La ley del silencio, i és un dels creadors de l'Actors Studio, d'on van estudiar aquells que van canviar la interpretació, el Brandy i tots aquests. Vull dir que el primer que la va dirigir va ser Elia Kazan, aproximant-lo al màxim de realisme possible.
I l'últim que l'ha dirigit és David Selves. Què? David Selves com a director.
Molt bé.
Sí?
Molt. Sí.
Es nota que és actor.
Sí, no, sí? D'alguna manera és... t'obliga sempre a buscar i a buscar i a buscar. No, diguéssim que no dona mai res per tancat, i això és guai, també, perquè et dona... els assajos no són mai avorrits, mai, perquè sempre et dona alguna cosa més a buscar o a trobar en el personatge i en l'escena i respecte, sobretot, respecte a l'altre. No? Una cosa molt del teatre, que és l'aquí i ara, no? Que se'n parla molt, i és com trobar en l'altre la resposta i què li provoques amb l'altre, el que tu dius. No? I t'impulsa molt a buscar aquest tipus de coses.
I que és conscient també de... En el meu cas, jo ja havia treballat també a l'Àngels Amèrica i, per exemple, el personatge del Chris Keller... Per mi ha sigut un personatge molt, molt difícil, però que me l'estimo molt perquè ha sigut un repte per la meva carrera. Ojalà tingués més personatges així. I el David sabia que era un personatge heavy, que em posaria els meus límits i que els hauria de sobrepassar. I ell confiava en mi i sempre ha intentat que, no, que anés cap allà i...
Sí, i que traspassis els teus límits.
Exactament.
Això és molt guai,
exacte,
no?
I això és molt guai perquè després quan ho fas és com, uau,
sí, sí.
Que guai, he sigut capaç, no?
I que sabíeu portar molt bé l'equip, que és molt bon, a part de director d'escena, que és, o sigui, l'espectacle és brutal també a nivell visual i estètic, també a nivell d'interpretació, però a nivell humà també hi ha una cosa que s'agraeix moltíssim perquè en aquesta feina et vas trobant amb diferents grups de persones, no? I al final el que és important també, i des del meu punt de vista, és que aquest grup de persones s'entengui i hi hagi algú humà i que puguis parlar de tu a tu.
Sí.
I això crec que el David ho fa superbé. També.
Que estiguis a gust.
Exacte, has d'estar a gust. No sé per què em diu parlar tant.
No, però que està molt bé, que està molt bé.
Està a gust.
Ara l'Edu feia referència a Chris Keller, a qui li dona vida precisament ell. Jo, quan vaig venir dissabte a veure l'obra, vaig pensar, l'Edu deu acabar esgotadíssim d'una obra com aquesta.
Imaginar, la que més, fins
I
ara.
I ho dic perquè, metafòricament, jo intueixo que fer un Chris Keller, per exemple, deus començar com agafar un osset de peluix i allò va pujant, i no parava pujant, no? I això deu ser esgotador.
Sí, 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 esgotador. Mira, et diria, ara que m'ha estrenat una mica menys, però ho sabé, perquè, clar, abans era assajar, o sigui, estaves moltes hores assajant, encara l'estaves trobant, més després fer un passe. Ara almenys ja només fas el passe, però tot i així sí. Jo cada dia arribo al teatre i penso, vinga, escalar l'Everest, saps? Sí. Però a la vegada m'agrada perquè és un repte i perquè em sento un afortunat de fer aquest personatge, perquè just tinc l'edat d'ell, l'obra s'està fent ara, ja segurament ja no es tornarà a fer aquí fins d'aquí 10 anys o més, i vaig fer la prova, em van agafar i he sigut el privilegiat de poder-lo fer, o sigui que en aquest sentit estic molt agraït. Però sí, sí, tela. I a més arribes una estona abans, ell ho sap, em poso amb els meus vídeos per anar entrant, per col·locar-me emocionalment, per al final arribar, al final fas totes les coses possibles per tu, quan estiguis actuant, arribar a tots els llocs que has d'arribar emocionals i que el públic ho entengui el millor possible i que tu expliquis aquella història de la millor manera possible que puguis fer, saps?
Per la gent que no sàpiga de què estem parlant, com definiries Chris Keller? Qui és Chris Keller a l'obra?
Uau, Chris Keller és una persona... Bona pregunta. És una persona molt honesta, amb uns ideals que són d'aquelles persones que et costaria molt trobar la vida real, no? Que ha tornat de la Segona Guerra Mundial, que ha viscut un seguit de coses al front i un sentiment de comunitat que després a la societat d'aquí ja el que trobes més practicitat i egoisme. I crec que, sobretot, és una persona que és justa, honesta i sempre intenta fer les coses de la millor manera possible. I confia en la gent.
És un bon nano. Mm. És un molt bon nano.
En Frank és un bon
nano? Keller. Sí, el Frank també.
És un friki de l'horòscop, oh?
Sí, diguéssim, si el Chris Keller, Edu Lloberes, ha de pujar a l'Everest, jo pujo als búnkers. Saps que... no arribo a Collserola. Diguéssim, és...
Però a veure, ara, Edu Lloberes, partint-se la caixa...
No, però diguéssim que... No, és veritat, el meu personatge, en Frank, és... dintre el marc de l'obra és un secundari i que és molt agraït, també, fer un secundari. O sigui, a mi em suo poc, diguéssim. Però realment és un privilegi, també, poder estar dintre aquest repartiment i
però també és molt difícil, eh?
Clar, el que és complicat dels personatges secundaris és que surts moments molt concrets i en aquesta obra, concretament, és com per canviar la dinàmica. I has de sortir en un lloc i en un estat i arribes allà, dius el teu i marxes.
És veritat que com a espectador estàs... Pum.
I llavors surt un veí, clar, un dels veïns.
Okay. S'ha d'entrar a la temperatura,
exacte.
No? Que s'ha d'entrar.
S'ha d'entrar al lloc i tornar a sortir, llavors esperar-te el temps que t'hagis d'esperar entre escena i escena, que pot ser d'una hora, i al cap d'una hora tornar a arrencar al màxim, no, encara més, perquè allà fa dues hores que hi ha en Chris Keller, en Joe, la Kate i l'Anne, que ho estan donant tot, i tu els has d'anar a regalar l'escena perquè ells puguin acabar amb aquesta energia.
Tots eren fills meus, ara ho he dit bé, Francesc. És una obra on hi trobem actors com... Actors i actrius, Jordi Bosch, Emma Vilarasau, Quim Ávila, Eduard Buch... Com és treballar amb tots ells?
Claudia Benito.
Sí,
Clara de Ramon.
La Gemma Martínez.
Petito, que sempre me'l deixo.
Qui? El nen?
Sí.
Hi ha dos.
Ah! Sí.
El Ramon i el Ricard.
Val.
Sí. Com és treballar?
Pues, aviam.
Siguem realistes, Perdoneu. Emma Vilarasau, Jordi Bosch. Com és treballar amb aquests dos actorazos?
Vale. Per mi és brutal. A mi...
Per mi també.
Són dos actors com la Copa d'un Pino, que tenen una carrera a les seves esquenes que cap dels demés la tenim, i aleshores és un goig. I a més, han sigut molt generosos en el sentit de... Jo directament, quan hi havia coses a l'assaig o alguna escena o tal, aquesta encara no me'n surto, aquesta no la... Anava directament i li preguntava a l'Emma, escolta, això com ho veus? I ella t'ajudava, vull dir, que tenia un punt de coach a vegades.
Total, no? sí, totalment.
I després que, clar, en escena, en el meu cas, com feien dels meus pares, doncs, també s'havia de crear aquesta relació d'estima a odi, a l'odi per la part que toca de lo que passa a la funció. Uh-huh. Però...
De confiança.
Sí,
no?
Però a mi m'ha sigut molt... molt fàcil i, a més, a vegades, inclús escena. L'altre dia ho pensava, quan estava veient a l'Emma un dels monòlegs que feia, que m'emocionava.
Sí,
que m'emocionava de... O sigui, al Chris ja li anava bé que l'emocionés, però a mi, a l'Edu, com a espectador, també l'emocionava. I aleshores li podia robar aquella energia. I ja m'anava bé per agafar-la pel personatge. I aleshores era molt fàcil perquè ja m'ho estava donant ella. No m'havia de crear jo gaires coses, en segons quin... Saps? És molt agraït.
Hi ha algo que regalen molt, no?
Exacte.
O sigui, que tant als assajos com en escena se'ls hi veu els anys d'escenari que porten.
Molt.
No? I de cop és un regal.
Això em feia de bola cebolleta, L'altre dia que anava amb ma mare, vaig anar amb mo mare, que diu Encantes, al Teatre Lliure a veure-us, li deia, hòstia, és que la Vilarasau en té prou amb una mirada. És que és molt bèstia, això,
Sí, sí.
És que és molt bèstia.
Però és això, o sigui...
Però és una currant, és molt treballadora, eh? Vull dir que sí que hi ha el punt de talent natural, que i al final quan la veus és el que tothom deu pensar, quin talent més natural, però un treball increïble.
I a més que, sobretot quan la veus assajar, dius... Si l'Emma s'està posant el llistó aquí dalt i s'ho està currant més que ningú, aquí ningú pot ser menys. Perquè ella, que ja...
Acaba de passar un autobús amb la promo de Tots eren fills.
Ah, sí? Sí.
Doncs, acabo de veure l'Emma Vilarassau ara mateix, mentre parles.
Qui ja no tingui entrades...
Està mirant.
Ens està escoltant.
Ens
està escoltant. Però realment, ella, que ho ha fet tot i que... Bueno, és que una persona que personalment admiro moltíssim. Està treballant com la que més, és que aquí ningú pot abaixar els braços en cap moment. Som-hi, i és un exemple de feina. Mm.
Sí, sí. En deixeu parlar de la escenografia només de quan l'espectador entra al teatre. Sí, evidentment no parlaré del final. Qui vagi a veure-la ja la gaudirà. Entres al teatre i veus una capsa enorme. Uh-huh. Per què una capsa enorme?
Uau, això li hauries de preguntar a l'Alejandro Andújar, que és qui ha fet
l'escenografia,
però realment és... jo crec que l'escenografia és a quatre bandes, hi ha la parcel·la del jardí, de la gespa de Casa Els Keller.
No hi és la casa.
No
hi és la casa. Que s'hi fa molt present, però no hi és.
Sí.
L'arribes a veure, l'arribes a sentir la casa, però...
La idea era... Clar, si posaves la casa... Dius, els que estan a dintre, per què no senten aquestes converses que tenen?
Exacte.
Perquè tenim converses molt intenses.
I molt cridades, també.
Molt cridades. Aleshores, era millor com... Era millor minimalista, el mínim possible, i confiar en el text i en els actors, que només estiguessin els actors, amb el text del Miller, i lo de les quatre bandes crec que és un acert, perquè així està tothom molt més a prop i fa que sigui més fàcil fer aquest teatre més realista. Perquè si estigués a l'italiana, els de les últimes files, de mitja fila cap amunt... Doncs ja no veuen tant la cara. I en canvi, a quatre bandes, sí.
Us exposa més com a actors?
T'exposa, però és més agraït. És a dir, et deixa més en evidència si no arribes, però la idea és arribar sempre i fa més caliu, també.
Totalment. És el que anava a dir. Surts allà amb que et miren per tot arreu, pels quatre cantons, i dius... et posa a dins a tu, d'alguna manera, estàs, molt més...
A més, està tot viu,
sí.
Perquè no estàs mai d'esquena, sempre
tens
la cara i sempre està viu tot, no? És agraït, jo crec.
Hem evitat el de la caixa. No li hem dit per què la caixa, però no passa res. la resposta és no en tenim idea. No, al final...
la sensació d'atrapament, no?
Sí, la caixa és on estan tancats en la seva...
Al final, la metàfora és aquesta.
En la seva parcel·la, en el seu lloc... I ara anem a descobrir aquest pastís que està amagat a dintre d'aquesta casa.
Sí, ho pots llegir de moltes maneres. Sí. Atrapats en el sistema, atrapats en el conflicte familiar, atrapats en la mentida o en la veritat.
Exacte.
O en la...
Però d'alguna manera és això, el públic entra i ara és com una manera molt bonica, també, com a la meva percepció personal, de dir, tenim a explicar aquesta història i tenim a destapar aquí, tenim a obrir una porteta, una deixar-t'ho veure per la mirilla, aviam què els hi passa amb aquesta gent.
Com es nota que sou actors perquè us ho compro, eh? Us ho compro
bé.
Tot.
Sí?
Sí. Deia abans que una de les sensacions que et queda com a espectador al veure una obra com aquesta és aquest cant a la joventut, als seus ideals, a la lluita per una societat més justa. Us vull traspassar aquesta pregunta a vosaltres. La gent jove és qui ha de remoure tot allò establert? És a dir, pot la joventut realment canviar les coses?
Sí, jo crec que sí, jo crec que s'està demostrant.
I és una de les funcions de la joventut, sempre. El que sigui la joventut, la seva funció al llarg de la història sempre ha sigut remoure i ser generadora de canvi, perquè al final és qui porta les idees noves o una manera de veure el món que no està ja podrida o corrompuda per el mateix viure, no?
Sí, aviam, canviar ho pot canviar qualsevol persona de totes les edats, però sí que és veritat que com més gran ets, la paraula, de construir-te en segons quines coses, és més complicat que si ets més jove, igual que aprendre un idioma és més fàcil com més jove ets, que ho pots fer, però clar, portes molta vida educant-te d'una manera o veient la societat d'una manera i de sobte la ductilitat... És més fàcil des de la joventut, no?
Deixeu filosofar?
Vinga.
És a dir, jo compro que a l'obra d'Arthur Miller el jovent va contra un sistema molt establert, darrere del qual hi ha noms i cognoms. Jo compro que una certa joventut durant la dictadura espanyola pogués lluitar contra alguna cosa, la que li deien franquisme, darrere del qual aquest sistema hi havia noms i cognoms. Mm-hmm. 2023, els joves, contra què lluitem?
Home, jo crec que s'estan intentant canviar moltes coses. Així, vaig a parlar de temes universals. Societat més justa i més igualitària respecte a sexes, el racisme, l'homofòbia... Crec que totes aquestes coses estan cada cop... s'estan intentant que s'arribi a una normalització de societat més justa.
Totalment, sí, i és, encara hi ha gent intentant remoure els pilars del capitalisme, no?, d'alguna manera, i per això també reivindica més consciència climàtica en aquest sentit, més consciència social en qualsevol àmbit, no?, tant això com a la perspectiva de gènere com a nivell de fer una societat més igualitària i més justa.
Si parlem de teatre, va, quin és l'estat o quina és la salut del teatre a Catalunya?
No podem dir que malament, perquè hem esgotat de teatre.
Però clar, això és un fet puntual. Sí.
Què?
Jo crec que...
Costa,
que, delicat, no? Potser, sobretot des de la pandèmia...
Delicadet, sí.
És delicat, sí.
Hi ha una línia molt fina que sosté una mica tot el que hi ha ara, però que si no ho cuidem una mica quedaran quatre teatres i quedarà molt talent d'actrius i actors que ara poden anar treballant que no el veurem, però perquè crec que no hi ha una cultura sobre el anar a veure teatre gaire cultivada, no hem cultivat la cultura d'anar al teatre. Potser també...
Si la vam cultivar, s'ha anat perdent, també.
O potser s'ha anat perdent, i d'alguna manera, també per fer autocrítica, la gent que ens dediquem a això, potser hem de veure, què necessitem oferir perquè també la gent vingui, no? Perquè al final ens devem al públic, i és el públic qui sosté això.
També és veritat que a nivell d'espectador hi ha una cosa molt perillosa al teatre, és... Tu vols fer que la gent vingui al teatre, la gent que normalment no va al teatre. El problema, a diferència d'una televisió o una plataforma, és que quan algú va al teatre que no va mai i just la que ha escollit no li agrada, és molt difícil que aquella persona torni al teatre. En canvi, des de casa teva mires una sèrie o una plataforma, si no t'agrada, doncs poses una altra. Però la mobilitat d'anar al teatre i comprar aquella entrada, si has anat i no t'ha agradat, és molt complicat. Aleshores, crec que és important també. És difícil, però... prendre la decisió de segons quines obres de teatre per cadascú.
Totalment.
Algú li pot interessar més una cosa o una altra, però crec que això també és un tema delicat.
Ara ho comentàveu, la pandèmia, cultivar aquesta cultura d'anar al teatre. Jo recordo que quan els teatres van obrir després de la pandèmia, qui omplia els teatres és qui més por tenia de sortir de casa, que era la gent gran. I anava amb mascareta, etcètera, etcètera. I llavors jo, ostres, em preguntava, i la gent jove? On és la gent jove? A la funció que esteu fent al Teatre Lliure hi va molta gent jove, però no és habitual.
No ho és. De fet, jo sempre em plantejava la pregunta, quan no estiguin els senyors grans, qui vindrà al teatre? Però hi ha gent que em contesta, no, vindran els que...
Els que s'estan fent grans.
Sí, sí. Potser és una cosa de fer-te gran aquí, a Catalunya.
Anar pujant, no? Els que van deixant aquest espai i n'hi ha que es van fent grans.
Sí, però sí que és veritat que el teatre ha sobreviscut durant tots aquests anys.
I segles.
I segles i... El directe... O sigui, jo sóc fanàtic de les sèries i el cinema, però sí que és veritat que quan en directe, quan vas al teatre a veure una d'aquelles coses que et commou i que dius, ostres, que és difícil trobar-les, la catarsis que et produeix com a espectador és inigualable.
És brutal. Sí, sí.
És inigualable. Sí, sí.
Absolutament. Tots eren fills meus, que la podeu veure al Teatre Lliure de Montjuïc fins al proper dia 26, si no m'equivoco, 26 de març. Abans d'acomiadar-vos, però, projectes.
Anar fent.
Sí. No, jo,
sí, de fet, anar fent.
Jo no tinc absolutament res.
Si voleu contractar Edu Lloberes, el truqueu a... No, és veritat, no? O sigui, hem d'aprofitar els espais que tenim per oferir.
És una feina molt inestable.
Totalment.
I inclús a vegades, si estrenes moltes coses, la gent et veu i es pot pensar, no para de treballar aquest, però clar, són coses que ja has gravat abans, potser,
exacte.
O ja has... Però sí, perquè se sàpiga que hi ha una tassa de paro del 90% i pico a la nostra professió.
Exacte.
Com de fumut és viure així, pendent de Ai, 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 ai.
Molt.
Molt, has d'aprendre a gestionar-ho. Perquè, a més, ens han educat normalment per aconseguir una estabilitat. No, el sou mensual, les vacances pagades... I aquesta s'apropa més als autònoms, que no som autònoms, perquè som del règim d'artistes, sí. però és molt delicada. Psicològicament l'has de gestionar.
És una pujada de l'Everest, també.
Exacte, també. És un Chris Keller per 20.000.
Exacte.
Edu Lloberes, Francesc Marginet, els podeu veure a ells dos i a tota la resta de l'elenc, que val molt la pena. A Tots eren fills meus, al Teatre Lliure de Montjuïc, fins al proper 26 de març. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Que vagi molt bé.
Adéu, Joan.
Ràdio Estel.
Tenim un presentador brillant.
Carles Lazuela, bona vesprada.
Hola, és la Loesa.
Analistes convençuts.
Jo puc estar equivocat.
Entrevistes de primera línia.
És un fracàs de l'emissora i del locutor.
Tenim bon humor. Ingredients frescos i d'avantguàrdia.
On són les meves torrijas?
El pròxim dia podeu posar torrijas, si vols.
Camins, la Macedònia de la ràdio, cada vesprada de dilluns a divendres a partir de les 8, amb Rafa Sanahuja.
I amb Ferran.
I a la producció, Paula Moreno.
A Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa el trobes a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, 45 minuts per conèixer una església viva oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes i seccions sobre litúrgia, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. També amb l'última hora sobre el Papa Francesc. T'esperem cada dia a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Tenim un canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic a Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. És hora de fer la parada solidària a la caravana.
Va, 4 minuts i arribarem a 3 quarts de 5 de la tarda i com cada dimarts la caravana fa una parada, la parada solidària, i avui volem parlar de les malalties minoritàries. I és que cada 28 de febrer és el dia d'aquestes malalties, de les malalties minoritàries, que com a màxim afecta 5 persones afectades de cada 10.000 habitants. N'hi ha entre 7.000 i 8.000 malalties minoritàries, però són variades i poden afectar qualsevol òrgan o sistema del cos. És per això que avui volem saludar el doctor José Hernández. Ell és coordinador del programa clínic de malalties minoritàries de l'Hospital Clínic. Doctor Hernández, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Si todo es tan pesado, si cuesta estar de pie, si casi no consigo respirar. Me miras con sorpresa, me juzgas sin saber que a veces ya ni puedo caminar. Yo quiero que me mires y puedas entender, tan solo quiero ser como uno más.
Ara presentàvem el doctor José Hernández com a coordinador del programa clínic de malalties minoritàries de l'Hospital Clínic. Doctor Hernández, què és el programa clínic de malalties minoritàries?
Hola, bona tarda. Pues res, el programa clínic de malalties minoritàries és una plataforma transversal que va néixer ja fa més de 10 anys, una mica pues, per aglutinar molts especialistes que tracten moltes malalties minoritàries, per agrupar-los i agafar posicions pues, comunes o tenir informació que ens pugui beneficiar a tots. Una mica pues, representa un programa que ens representa una mica a tots i a tots els professionals i a tots els pacients, d'alguna manera.
Clar, ho dèiem, hi ha 3 milions, doctor, de persones a Espanya i 30 milions a Europa que pateixen aquestes malalties minoritàries. El temps per obtenir un diagnòstic ronda els 5 anys o més, en alguns casos que passin els anys, ja suposa arribar massa tard, a vegades. En quin moment es troba la ciència a l'hora de donar resposta a algunes de les malalties minoritàries?
Bueno, la ciència no va mal, el descobriment de noves malalties, de descobriment de gens que estan produint aquestes malalties que ja coneixíem, que no sabien que les produïa, fins i tot en les malalties que s'estan descobrint ara es detecta quin tipus d'error genera aquest gen mutat, inclús la proteïna que està generant aquest defecte, i amb tot això, fins i tot, es pot, diguem-ne, tractar aquest defecte o excés de proteïna i podem assolir, diguem-ne, tractaments més específics i més bons. Una altra cosa és que arribem a tots, però el que s'està fent ara és prou avançat. No arriba, òbviament, és insuficient, però la tècnica ara mateix cada vegada està més activa en tot el tema aquest.
Li pregunto d'una altra manera, doctor. Ara dèiem que obtenir diagnòstic ronda més o menys als 5 anys. Hi ha alguna manera per accelerar aquests diagnòstics?
Bueno, pensem que sí. Si es generen els llocs d'expertesa o d'excel·lència o de referència amb el personal entrenat, normalment, i s'entrena una mica també el que serien els professionals més sensibles a aquestes malalties, que en teoria, pues, per començar, són els pediatres, perquè la majoria se'n donen en edat pediàtrica, es podien enviar aquests pacients abans i aquest personal dels centres de referència entrenats pues, es cursaria molt el que seria la possibilitat d'oferir un diagnòstic i oferir un tractament adequat. Sí, sí.
Ara que parlàvem de tractaments, doctor, Espanya compta actualment amb 146 medicaments autoritzats. Això avança també la medicina en el camp de les malalties minoritàries?
Això avança més a poc, ja us ho he dit que fins i tot aquests medicaments, se pot saber quin tipus de medicament pot anar bé, una cosa és descobrir-lo i una altra cosa és que s'autoritzin finalment. O sigui, nosaltres sabem que hi ha 146 autoritzats, però hi ha moltíssims més que podem fer servir, i això és un sobrecost perquè no estan autoritzats i subvencionats per lo que seria les institucions governamentals, i és un sobrecost excessiu, per lo que pensem que encara és insuficient. O sigui, que s'hauria d'aconseguir que aquests medicaments que sabem que funcionen es poguessin oferir d'una forma que estigués subvencionada per lo que seria el govern, no?
A mi, doctor, que m'agrada desmuntar alguns típics tòpics. Segur que el doctor Hernández ho ha escoltat en moltíssimes ocasions. Jo li vull preguntar fins a quin punt és veritat o no algunes màximes, com per exemple aquella màxima que es diu aquest tipus de malalties no s'investiguen perquè no interessen, perquè hi ha massa poca població que les pateix. Això fins a quin punt és real?
Bueno, és una pena, però és real. O sigui, les que són... Penseu que estem parlant de malalties minoritàries, a tot arreu es coneixen com a rares, i aquestes malalties minoritàries poden afectar, pues, com heu dit, no? a menys de 5 persones per 10.000 habitants, però estan les ultrarares, i aquí és on tenim el problema real, que poden afectar a una persona per milió d'habitants,
sí?
O a menys d'una persona per milió d'habitants. I aquí les cases farmacèutiques o l'interès farmacèutic aquí d'empresa no hi és gaire. Vull dir que les que són ja minoritàries podem trobar algunes cases que es dediquen a medicaments orfans, que per mi són molt ben valorades perquè inverteixen molt i donen molta, diguem, molta sortida a molts pacients, malgrat que tinguin, diguem-ne, una patologia minoritària, però encara queda molt perquè les empreses s'interessin, o si no les empreses, jo diria que un finançament públic s'interessi en que es pugui desenvolupar medicaments per malalties encara més ultrarrares, d'alguna manera.
Clar, en medicina, si jo viatjo unes quantes dècades enrere, imagino que diagnosticar casos de malalties minoritàries, de malalties rares, deuria ser molt difícil, deuria ser molt estrany. Això passa avui en dia? És a dir, evolucionen també les malalties minoritàries? A dia d'avui, un pacient podria anar a qualsevol hospital de Catalunya i que el metge no sapigués què li passa, però perquè no té prou eines, perquè allò és tan nou que no sap ben bé com diagnosticar-ho?
Bueno, malauradament, jo crec que hem d'avançar una mica, perquè es pugui... Hi ha un conjunt de símptomes que no quadren i els metges a vegades demoren o observen massa aquests símptomes que a vegades, com has dit tu abans, podria ser tard a l'hora de quan pots oferir-li un tractament, un diagnòstic correcte i un tractament. I el viatge del pacient, que es diu el viatge del pacient o la odissea del pacient, encara, malauradament, en alguns casos, és encara llarga. Però sí que estem fent esforços per implementar, d'alguna manera, aquí a Catalunya almenys, pues, centres d'excel·lència o centres de referència que es puguin connectar molt bé o formar molt bé o molt millor metges lo que diem territori, que és l'àrea fora de la capital o d'on estan els centres d'excel·lència, d'alguna manera, perquè això no passi o passi el menys possible. No?
Clar, doctor, ho dic perquè en tinc constància, des de l'Hospital Clínic suposo que intenteu donar facilitats a pacients que han de visitar-se constantment durant la setmana a nivell clínic, no?
Sí, això... Nosaltres, la veritat que l'Hospital Clínic, la direcció de l'hospital, els professionals estan molt volcats per donar l'assistència que sigui necessària en aquests pacients i des de fa molt temps, fins i tot abans de ser acreditats com centre de referència o comunitats de referència en algunes malalties, ja donem aquesta facilitat al pacient de que pugui venir a visitar-se el que es necessiti, o inclús de fora de la zona que diem, de la zona de l'Eixample, de fora de Barcelona... En fi, nosaltres aquí tenim una consciència molt gran cap a aquestes malalties. Sí, sí.
Suposo que també el que és prioritari en aquests casos, i ara abordarem tot plegat, és que hi hagi un recolzament psicològic en cada cas, no? En cada pacient.
Sí. Jo crec que, malauradament, manquen recursos, no? que puguem, diguem, cada pacient o cada família, perquè les famílies també necessiten un recurs psicològic que moltes vegades ha de ser molt alt. Però a vegades ja manca aquest recurs perquè pugui ser estès a tothom que pateix una malaltia, perquè al final pensa que les malalties minoritàries afecten a poca gent, però com que són 7.000, afecten a un 6-8% de la població.
Clar.
I l'hospital atén aquest 6-8% amb malaltia minoritària, i són malalties que porten enrere un sac molt gran de patiment i de gasto, de despesa de tota mena, de tota mena, de psicològica, emocional i econòmica, i de temps. Amb la qual cosa, el psicòleg o el gabinet psicològic, psiquiàtric, en alguna ocasió, és vital malauradament no disposem del poder oferir a tothom aquesta eina. El que sí que fem nosaltres, d'alguna manera, i estic segur que els meus companys que es dediquen a aquest tipus de malalties, fan de psicòleg una gran part del temps que dediquen a la visita del pacient, eh? I amb això ja intentem arreglar una mica o orientar una mica cap aquí, no?, cap a resoldre aquest tema.
Perquè ara em poso parlo de forma més social que mèdica, diguem-ho així. El gran problema del pacient, a part de la malaltia que pateixi, és la pròpia invisibilització de la malaltia?
Sí, perquè són malalties que ningú sap el que té, que les has de justificar, que provoquen un cert grau d'invalidesa, i que aquesta invalidesa no té una ajuda fonamentada a tot arreu. Vull dir que no és... Bueno, s'intenta, tot això que te dic, s'intenta, però malauradament la família ha d'assumir moltes vegades el que el pacient no pugui fer certes coses, o ha de fer una despesa extra, o ha de fer un acompanyament. Vull dir que ha de perdre el seu temps laboral, familiar o personal. Vull dir que és una despesa emocional diària, i ja no t'he dit econòmica, per moltes d'aquestes famílies, segur.
Abans parlàvem del recolzament psicològic i deia, abordarem el cas, perquè clar, jo em plantejo, com se li anuncia un pacient, i m'ho deia abans, doctor, normalment són pacients molt joves, com se li anuncia un pacient que el que pateix és una malaltia minoritària, un, que li costarà d'entendre, com ens costa evidentment a tots, dos, que li condicionarà la vida?
Bueno, s'intenta acompanyar, quan dones el diagnòstic. El procés diagnòstic ja és un procés que, com que has dit, que és una, ja ve de 5 anys, en una mitja, això seria una mitja. Alguns triguen tota la vida, no? S'han diagnosticat als 30 o 60 anys. I si tu ja estàs en un centre de especialitzat, ja pots anar acompanyant durant el procés diagnòstic. I una vegada li ofereixes el procés diagnòstic, acabes el procés diagnòstic, sí que pots començar a dir-li el que és o el que significa, que estarà acompanyat, que tindrà un tractament o de fons. Poques vegades serà curt, o és molt llarg o serà de per sempre, no? I tot això se va dient, però sempre i quan el pacient pugui assolir una qualitat de vida decent o bona, tot lo bona que no tenia, pues serà el que tu li puguis anar dient al pacient perquè pugui anar acostumant-se amb aquest tràngol tan difícil, no?, d'alguna manera.
Abans em parlava de les famílies, de la gent propera al malalt, suposo que actuant de pal de paller, no?
Total, és el suport. Molts pacients no tenen ni la capacitat de desplaçar-se, vull dir, o de veure, o de pensar bé, vull dir, perquè tenen alguna minusvalia mental. Vull dir que és la família la que al final comparteix molt, i en algunes ocasions més, inclús el pacient, que a vegades ni se n'adona, pobre. Sí. Amb la qual les famílies són el pal de paller, i més, d'alguna manera, sí.
Abans parlàvem també de la invisibilització. Doctor, com trenquem socialment aquesta barrera de la invisibilització de malalties minoritàries que condicionen tant aquestes persones, per poques que siguin, però persones que les pateixen?
Pues jo crec que fent jornades com aquesta, donant informació, animant a la gent a conèixer-les, i mentalitzant o fent veure el que aquesta gent passa en el dia a dia, no? Perquè no és només un diagnòstic o un tractament que serà difícil d'obtenir o que serà de per vida, sinó que se'ls ha d'acompanyar a nivell social, a nivell d'amistats, a nivell d'escolarització... Bueno, a nivell sanitari estem molt mentalitzats per fer-ho el millor possible, no? Jo diria que en un estàndard que és bastant bo. Però sí que la resta de la societat ha d'acompanyar, i jo crec que iniciatives com aquesta o com aquesta entrevista pues poden ajudar una mica, no?
Ara em deia el doctor un referent bastant bo, i no cal que ho digui ell, perquè tots en som conscients de que l'Hospital Clínic és un gran referent, no només a casa nostra, sinó a nivell mundial, també en aquesta matèria, també en malalties minoritàries. Doctor, per finalitzar aquesta xerrada tan productiva d'avui, aquesta xerrada parlant de recursos, s'inverteixen prou diners en investigació i recerca d'aquestes malalties?
Pues m'agrada molt que em faci aquesta pregunta, perquè jo soc molt combatent. jo donem aquí a tot arreu, tots els professionals que jo conec a Catalunya, bueno, a tots els hospitals en general. Ho donen tot i es dona més del que es té. però realment quan s'implementen certs dispositius o es parla, sobretot a nivell polític, de que la qüestió de la interacció social, escolar, educacional, amb el sistema sanitari de proximitat, que és aquell que està més a prop del pacient, el CESMIC, el suport psicològic, els centres d'assistència primària i connectar-los amb l'hospital, tot això costa molts diners. I en tot això encara s'hi pensa, perquè estan molt ben fetes les connexions i el que es necessita, però no hi ha implementat el sistema a nivell econòmic. Vull dir que recursos en falten. En farem tot el possible perquè tot vagi bé i a nivell, almenys de l'hospital, on jo em trobo, ja ho fem, però les connexions i millorar el que és la qualitat de vida diària a tot arreu del pacient, encara jo diria que estem una mica lluny. Mm.
Doctor José Hernández, coordinador del programa clínic de malalties minoritàries de l'Hospital Clínic de Barcelona, moltíssimes gràcies per participar avui a la caravana, per fer-nos còmplices de tot plegat, per posar, com deia aquell, tanta llum a la foscor. Molta sort per aconseguir aquests recursos i molta sort per ajudar tanta gent. Que vagi molt bé, una abraçada.
Pues moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Te pido que me des un hombro en el que pueda descansar. Tus ojos me consuelan, me ayudan a seguir. Hoy sé que nada nos puede parar. Yo sueño en un futuro y me da fuerzas para andar. Y sé que tengo mucho por hacer. Acércate a mi pecho, oye latir mi corazón. Habrá que levantarse.